tal? Molt bona tarda. Salutacions cordials a temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. Avui amb Esther Morales. Esther, bona tarda.
Bona tarda.
Hem aprofitat allò, un encaix de l'Esther que ha vingut uns dies aquí a Sitges i bé, l'hem segrestat allò literalment perquè ens acompanyi. Li agraïm especialment, Esther, uns dies per aquí, per Sitges, per circumstàncies allò,
Sí.
Professionals, diguem-ho així.
Sí, entre tot això, les circumstàncies professionals, el carnaval i tot, he aprofitat per venir uns dies.
Però la teva vida continua estant a Palma.
De moment sí.
De moment,
ara estic a Palma i ara ja en busca de feina i depèn d'on surti, allà pararé.
Quants anys portes ja a Palma?
Doncs 6 anys porto, farà 6 anys ara.
6 anys.
Són molts.
Déu-n'hi-do. Jo ara li preguntava a l'Esther, clar, després de tanta tralla en el tema de la natació, després de participar també en Jocs Olímpics, què et queda? Com et prens ara el tema de la natació? I ella ens deia, ara ja la cosa ha canviat.
Sí, ha canviat molt. Ara ja...
Tinc 27 anys, la cosa ja no és el mateix ara que fa 10 anys enrere.
No, ni la motivació ni la capacitat tant física com psicològica no és la mateixa. Jo ja deia que no arribaria a Pequín, vaig arribar, he aguantat fins a Londres, però tinc claríssim que no hi haurà Rio per mi, almenys en natació, qui sap si em canvio d'esport o vaig com a organització, però com a nedadora no hi haurà Rio i de moment aquest any doncs, he decidit continuar perquè tenia també molt clar si podia permetre-m'ho de no parar després d'uns jocs, perquè uns jocs és... Normalment és un aconteixement molt important i retirar-te després d'uns jocs per mi era massa radical i aprofitant que aquest any hi ha Jocs del Mediterrani doncs he decidit de moment intentar-ho i seguir, però amb molta més calma.
Tot i que probablement plegar després d'uns jocs, home, tampoc està tan malament, no?
Home, no està malament quan surt bé.
Ah, clar.
Quan surt malament, dius, prefereixo quedar-me amb una bona sensació. I com no va anar bé, doncs també és un... vaig desconnectar, vaig tenir unes llargues vacances i per fer-ho amb ganes, però aquest any molt més tranquil·la, vaig una mica el que em ve de gust i quan començo a estar agobiada aturo, no? Aquest any ja ho he parlat amb el meu entrenador, les condicions són molt diferents.
N'hem parlat molts cops amb l'Esther i evidentment uns jocs, participar en uns jocs bé, és quelcom impagable per un esportista, sigui de la disciplina que sigui.
Sí, l'experiència d'uns jocs és una experiència tan emocional com esportiva, molt enriquidora i molt especial, és màgica, no? Jo he tingut l'oportunitat d'anar a 4 jocs, cadascun d'ells ha sigut important per un motiu, i per mi aquests últims jocs a nivell esportiu han estat un desastre, literalment, però sí que és cert que a nivell experiència doncs, he intentat gaudir més, ha sigut la primera vegada que he pogut anar a veure un altre esport, i això em va agradar molt perquè no ho he pogut fer fins ara i no sé, el tema de... Em quedo amb diferents coses de cada joc. Aquests jocs, per exemple, la clausura, no? Va ser amb Coldplay, va ser algo molt màgic.
Dels 4, evidentment, no hi han... Tots han tingut coses bones, d'altres no tan bones, com molt bé dius, però és una experiència més enllà de participar, no? La cerimònia inaugural, la clausura, com deies, una miqueta l'entorn, la convivència amb altres esportistes, és un altre món.
És un altre món, és com viure en unes vacances màgiques, és tot màgic, tot especial. A veure, tots han tingut la seva cosa, jo de cada joc podria dir una definició del que em quedo. De tots 4, per mi els més especials i més màgics va ser Pequín. O sigui, com jo crec que com Pequín de moment no hi haurà res. Londres ha estat molt bé, però no es pot comparar. I ja no és només a nivell esportiu, és tot el que vius fora de la preparació, la companyia amb l'equip, a la inauguració, la clausura, estar a la villa, conèixer gent, trobar-te gent que ja coneixes, sortir de festa les últimes nits, també és algo que, no sé, portes molt de temps treballant i quan acaba pots passar-t'ho bé amb gent d'altres països, tots junts, en un mateix lloc, és molt divertit en general.
Tot i que, evidentment, sempre queda el resultat.
Sí, al final el que defineix un...
Quan tu fas el balanç dius sí. Pequín tal, Londres tal, Austràlia tal...
Sí, el que acaben definint uns jocs per molta experiència i moltes vivències que tinguin...
L'experiència és teva, és per tu, sí. Evidentment els resultats també són teus, però...
No, els resultats són el que defineix si uns jocs
han estat bons
han estat
o no.
Bé o no han estat bé, si han merescut la pena. I per mi Londres no ho va ser.
Els millors Pequín, com deies.
Sí. A nivell de resultats potser va ser Atenes, però per mi el sacrifici que va comportar la medalla de Pequín va ser molt més. I tot i que aquest any havia entrenat molt més que la meva vida i havia patit més i tampoc esperava els mateixos resultats, però els resultats que van haver van ser molt, molt dolents.
Quina diferència hi ha entre guanyar una medalla en uns jocs o en uns campionats, no sé, d'Espanya, d'Europa, o mundial?
Home, és que els jocs
paralímpics... És tan diferent com expliqueu sempre els esportistes?
Sí, és molt diferent. Per nosaltres, perquè és la màxima competició a la que es pot arribar. És el màxim del màxim. Tu pots ser campió d'Europa, campió del món, 40 vegades campió d'Espanya, però si no tens una medalla olímpica, que és el somni. És quan, des de ben petit, un nen no somia en dir jo vull ser campió d'Espanya. El primer que et diuen és jo vull ser anar a unes olimpiades. Uh-huh. És el màxim al que aspira un esportista. I després tot el que repercuteix a nivell social i mediàtic. No és el mateix una medalla en unes olimpiades que 5 medalles d'or en un mundial.
Uh-huh. La pressió és la mateixa, però?
Tampoc. No, la pressió en uns jocs és molt més
evident. No?
Sí, només el fet de les càmeres, del públic, ja és molt més la pressió que pots tenir que uns altres campionats, i més també perquè les temporades s'enfoquen en cicles de 4 anys. Tu vas competint, però al cap i a la fi estàs buscant els resultats d'uns jocs, amb la qual allà és com la cima de tot, és allà uh-huh. on esperes donar-ho tot.
Crec recordar que l'últim cop que vàrem tenir l'ocasió de parlar amb Esther Morales li preguntàvem si veia més a prop la seva retirada. Ara fa uns moments tu mateixa ens deies que bé, tens una miqueta en mente participar als Jocs del Mediterrani, que em sembla que són el mes de juny, uh-huh. i a partir d'allà què?
A partir d'allà és molt probable que s'acabi. A veure, jo mai deixaré de nedar. Una persona que ha estat nedadora i que ho sent i que ho ha viscut i que li agrada, no deixaré de nedar en la meva vida. Però jo crec que sí que acabarà el moment de deixar de competir. No, uh-huh. Ja ha arribat un punt en el que la meva ment, el meu cos no dona per més. Estic aquest any perquè tinc la sort de poder, que el meu entrenador ha acceptat les condicions que li he posat, no li ha quedat tampoc molta opció, excepte el que li deia, uh-huh. i també perquè bé, ara mateix no tinc feina i no m'agrada estar tot el dia a casa, llavors és una manera de continuar fent una cosa que m'agrada, mantenir-me en forma i seguir pues, amb l'opció de seguir competint un any més, uh-huh. però ja la retirada és imminent.
És imminent, és una decisió que ja tens, suposo, molt pensada, molt madurada.
Sí, ja la tenia pensada durant tot l'any de Londres. L'any de Londres per mi ha estat molt diferent d'altres anys, perquè tot i que ha portat el mateix patiment, a veure, sempre penses que el patiment que estàs patint en el moment és el més gran de tots, uh-huh. però no t'oblides dels que has passat. Jo crec que a nivell de patiment ho he passat també malament com altres vegades, però a nivell psicològic i físic he estat molt pitjor i no, he arribat a tocar terra de no voler anar a Londres. Uh-huh. O sigui, jo va haver un punt en el que no tenia sentit per mi el que estava fent i jo no vull acabar així.
Què et fa pensar que no vols anar a competir en uns jocs, com comentes ara?
Bé, jo el que
passa... Què et passa pel cap per dir no vull anar?
L'esgotament, era ja. Esgotament. Jo va arribar a un punt en el que estava esgotada...
Més psicològic que físic o no, a parts iguals?
No, era físic i em va portar el psicològic. El meu esgotament físic era algo bestial. O sigui, jo plorava a la piscina mentre estava entrenant, del mal que em feia el cos sencer, de lo cansada que estava, no podia més. I això em repercutia a que el nivell psicològic estava també molt malament. Va arribar a un punt en el que no podia, ni tenia ganes, estava tot el dia plorant, tot el dia cansada. Tot i així jo em tirava l'aigua i complia, perquè en això sempre he sigut molt lluitadora, i ja deia, vinga, que tenia l'esperança de pensar, això tindrà un resultat, mm-hmm. perquè no és la primera vegada que passes malament i això tindrà un resultat. El problema és quan ho has passat tan malament, acabes arribant allà de qualsevol manera i a sobre no surt, dius, no m'ha valgut la pena.
Clar, quan sents això d'un esportista, penses, val la pena?
Aquest any no em va valdre la pena passar-ho de malament, sincerament. No. I més, temps després, ara fa poc, he pogut també enterar-me de motius pels quals no va sortir tan bé i no, jo sincerament no m'ha valgut la pena. M'ha valgut la pena el sentit que sí, he estat a uns jocs, ho he d'agrair, m'ho he passat molt bé, he tingut moltes experiències, però són 10 dies, 15 dies, no m'ha valgut la pena els 300 dies anteriors que he passat. Mm-hmm. Ho vaig passar molt malament i no... ja no tinc una edat per aguantar aquestes coses.
Què fa més mal, el cos o la ment?
El cos feia molt de mal, però la ment, quan la ment ja no pot, el cos ja no...
No
perquè, clar, el cos pot fer molt de mal, però quan de cap segueix arrestant, tira del cos, no? Quan estàs motivat, dius, vinga, va, una mica més, però quan el cos no respon i el cap ja se te'n va, ja no hi ha manera de sortir d'allà.
Què hi ha de cert en allò que diuen, que és un tòpic, eh? Que un treu forces d'on pràcticament no les té?
Sí, jo crec que sí que és veritat, perquè de fet jo ho vaig poder veure quan estava de concentració a Sierra Nevada 3 setmanes abans de marxar a Londres, que jo seguia entrenant uns ritmes que no havia entrenat en la meva vida. Ara, sortia de l'aigua i no era persona. I mentre ho estava fent, psicològicament estava patint, però ho estava fent. O sigui, jo estava entrenant uns ritmes que no havia entrenat en la meva vida, però el meu cos no ho va poder suportar. Uh-huh. Va ser molta tensió, molt de cansament, i el meu cos, diguéssim, va rebentar al final. Però sí que és veritat que treus força d'on puguis, perquè jo van ser 3 setmanes molt dures, però 3 setmanes més les que ja portava d'abans, però les vaig aguantar. O sigui, realment, si jo paro a pensar els ritmes que vaig fer i com vaig entrenar, no em quadra amb el que vaig competir després, perquè realment estava fent molt bé. Però, clar, el cos té un límit.
Clar, suposo que t'has preguntat molts cops, ostres, tant d'esforç, tantes hores d'entrenament, arriba l'hora de la veritat i no veig un resultat.
Jo ja ho vaig notar abans d'anar a Londres que no estava bé. Va ser potser 10 dies abans d'anar a Londres que vaig començar a veure que el meu cos és quan el teu cos, diguéssim, comences a volar, que és el que diem els nedadors, no? Comences a notar que vas per sobre l'aigua i
vas,
que ja...
Vas sol, pràcticament.
Sí, però jo tot el contrari, començava a anar pitjor i jo vaig dir, això no va bé. O sigui, aquesta sensació abans d'uns jocs no és bona. I realment vaig arribar allà i cada cop anava pitjor. Llavors jo vaig competir pitjor del que havia competit aquell any i del que havia competit els últims 10 anys, potser. Llavors no... Mm-hmm. No sé, no, realment va ser bastant, bastant decepcionant.
Et comença ara a passar una miqueta la pel·lícula de tots aquests anys?
Sí, la veritat que sí, que ara és quan ho mires enrere i dius, tot el que he fet, perquè clar, ara, quan penses en retirar-te... has de mirar enrere, perquè si pares a pensar l'últim any, dius, bé, ha tingut un any dolent, però és que dius, porto tot això darrere. És normal que també comencis a estar cansat.
Clar, nedant des de quina edat, Esther? Des de molt petita, suposo.
Bueno, jo amb 3 anys em van apuntar al club per aprendre a nedar i jo ja no he aturat.
Sí, sí. Ja no et pregunto les hores que portes d'entrenament.
Uf, no sé, mai m'he parat a calcular-les.
No, és incalculable.
Jo crec que no. El darrer any jo he estat fent gairebé 6 hores diàries d'aigua, més al gimnàs cada dia i... Ni m'he parat a calcular-ho perquè jo crec que em deprimiria d'haver estat tantes hores dins de l'aigua.
Clar, et preguntava fa uns moments, val la pena? Home, sí, entenc que sí, perquè evidentment...
Sí, val la pena.
Ho deies també, he estat en uns jocs, he estat en infinitat de campionats, Europa, el món... Uh-huh. Clar, tot això val la pena, experiència viscuda, resultats al marge, eh? Evidentment que un entrena per ser el millor i per obtenir uns resultats, però, clar, al costat hi hem de ficar també la balança de l'experiència.
Sí, no, a veure...
I de les emocions, i de...
El que passa és que l'esportista normalment es queda amb l'últim que ha fet. Mm-hmm. A mi, bueno, de fet és el que m'agrada. A mi no m'agrada viure de lo que... A mi aquests esportistes que viuen tota la vida de que aquella vegada que van fer, dius, sí, però què has fet els darrers anys? Ja no sé què et retiris. Llavors a mi mai m'ha agradat seguir visquent de les medalles que he aconseguit fa 4 o 8 anys. A mi el que et quedes és amb el darrer. Llavors el darrer no ha estat bo a nivell esportiu, a nivell experiencial pues, sí que ha sigut més bo. Però, clar, després, si fas un balanç real del que tot el que m'he emportat, tinc una infinitat de medalles, de campionats d'Europa, he sigut campiona del món, tinc 3 medalles paralímpiques, 4 jocs, medalles als Jocs del Mediterrani, he viatjat a tots els continents, tinc amics per tot arreu, i això no m'ho treu ningú.
Clar.
Per molt dolent que hagi sigut...
A l'hora de posar-ho a la balança, clar, sí que pesa molt el que deies, no? L'esgotament físic, psicològic, però, clar, tens un bagatge...
Això ja, jo és el que penso, això no m'ho pot treure ningú. Jo per molt que em retiri ara i em retiri descontenta amb el que he fet l'últim any, ningú no em podrà dir que no vaig lluitar, que no ho vaig fer bé, que mai vaig arribar a estar amunt, perquè sí que sé que ho he fet. Uh-huh. No vull estar ara dient, no, jo estic contenta perquè tot i que aquest any no ho vaig fer bé, anteriorment ho havia fet bé. No, aquest any ha sigut un desastre. Però en el moment en què m'aturo i miro tot enrere... Home, tot el que m'emporto és molt més gran que tot el que hagi pogut patir.
Algú ha intentat convèncer-te que hem de seguir competint al més alt nivell? El teu entrenador?
El meu entrenador, si fos per ell, seguiria igual. Uh-huh. És un entrenador d'aquests de la vieja escuela que diem, en el que per ell no ens retiraríem mai. Però jo he parlat amb ell, li he dit el que penso i jo ja sap les expectatives que tinc i ha d'acceptar les meves condicions perquè tinc una edat. Ja...
Ho entén?
Ah?
Ho entén? Ho entès,
sí,
vaja.
No el té més remei, tampoc.
No li queda més remei.
No li queda més remei. Jo li vaig posar les cartes sobre la taula, li vaig dir tot el que havia passat l'any passat, que jo no estava disposada a tolerar, tot el que jo creia en el que jo em podia haver equivocat i el que ell s'havia equivocat, i que tot el que jo estava disposada a fer ara. No tenia més opció. Ell em va dir que bé, jo accepto aquestes condicions, m'agradaria que... Però li dic, vale, això sí, això no. O sigui, i no li queda més, perquè ell té molt clar que en el moment en el que no acceptis aquestes condicions, jo plego. Uh-huh. No té més remei.
Clar, no, suposo que no t'agradaria arribar a l'extrem de dir, bueno, escolta'm, ho deixo
no
i m'agradaria... ho envio tot a passeig.
A més, en l'últim any i mig m'he discutit amb el meu entrenador. Acaba sent una persona amb la que passes moltes hores i m'he discutit moltíssim amb el meu entrenador i no vull arribar al punt en el de dir engegar-ho tot i dir, mira, aquí et quedes, me'n vaig, acabem malament. Uh-huh. Perquè no, perquè li he d'agrair molt. Però sí que és veritat que... també hi ha la confiança com per dir, mira, jo a més soc molt sincera, això és el que vull, això és el que busco i això és el que estic disposada i de moment, uh-huh, de moment ho està acceptant.
Vist des de fora, torno al que deies fa uns moments, no? El fet d'un esportista petit, de l'exigència que té l'esport en si, parlem de la natació, però fa pocs dies sortia un altre esportista, l'Andrea Fuentes, de la sincro, uh-huh, també, que ho deixava. I clar, escoltes aquestes noies... i et quedes parat de la quantitat d'hores i gairebé parla d'una disciplina militar.
Sí, sí. A l'esport és molt sacrificat. Nosaltres
sí, però hi ha esports que ho són molt
més. No, hi ha
esports
que són molt més.
La natació és un d'ells.
La natació és un d'ells i la sincro és un d'ells quan estàs a nivell d'èlit. O sigui, uh-huh, jo he vist entrenar aquestes nines a Sant Cugat i vamos... jo no podria aguantar-ho.
És una passada.
Perquè a part és el tema fora de piscina. Jo sempre m'he hagut de controlar la dieta, però aquestes nenes són estrictament primes perquè només poden menjar determinades coses i són coses que jo no sé si hagués pogut suportar. Uh-huh. Una altra disciplina fora del que és l'esportiu. Llavors, jo sé que la sincro és un esport molt, molt, molt sacrificat. Però bé, jo crec que tots els esports tenen el seu, però hi ha esports... Jo crec que els esports d'aigua en general, uh-huh, són molt petits.
T'ha sorprès tot el sideral que s'ha muntat a l'entorn de l'equip de la sincro?
No, perquè...
les coses que s'han arribat a dir...
Jo puc parlar des de la meva humil experiència i la meva opinió,
sí, sí,
però jo he vist entrenaments d'aquestes nenes i jo he vist molts crits i he vist moltes coses que jo no estaria disposada a aguantar. Per part de l'Anna Terrés, i més que hem conegut nedadores tant a situacions de competicions, entregues de premis i tal, no hi has d'estar malament i de potser trobar-te amb la seva mare uns premis i dir-te la meva filla està deprimida per culpa d'aquesta tia. Si és veritat o no, no he estat allà 24 hores tampoc, uh-huh, però el que jo he pogut veure, sí, m'ho crec.
I tu no ho aguantaries?
No. Jo puc aguantar un crit perquè me'l fa a mi i jo a vegades també li puc fer al meu entrenador i, uh-huh, també has d'aguantar. A vegades també la manera de rendir és que t'estiguin allà pressionant i si t'ho diuen amb una sonrisa amable i amb carinyo, no t'ho prens en sèrio. Com si foten un crit, ho fas. Uh-huh. Però d'aquí has de sentir determinades coses. No? A mi em pot dir el meu entrenador, Esther, crec que hauries de perdre una mica de pes. Però que et digui, mira, Esther, estàs gorda. Escolta,
sí, no, això
fa mal. Has de tenir una mica de respecte.
Això fa mal. És que, no sé, darrerament... també, amb tot això de la sincro, clar, el que et deia abans, no? Ho veus i dius, bueno, com és possible, no?, que aquestes noies aguantin tot el que aguanten.
Home, jo tinc clar...
Ho han aguantat, perquè si han arribat fins on han arribat, és que ho han aguantat. Mm. Però clar, és que fa poc també veiem un reportatge de l'equip masculí de waterpolo,
també,
que
sí,
també els hi feien uns entrenaments i unes coses que dius, bueno, escolta, això què és, esport o això és...
Home, per arribar a l'èlit s'ha de patir. O tens unes condicions d'aquestes que dius de naixement ja ho tenia?
És innat, evidentment, un té unes condicions, però clar,
s'ha
de treballar.
S'ha de patir per
és evident,
arribar,
és evident.
Però sempre s'ha de patir dintre del respecte.
Hi ha uns
i
límits també, no?
Exacte, hi ha uns límits. Jo no estaria disposada a aguantar el que han aguantat aquestes nenes. També entenc que ho hagin aguantat perquè no hi havia opció. La sincro sempre ha estat un esport, fins ara, que ha sigut molt territorial. O sigui, sempre havies d'estar a Catalunya. Quan destacaves, et feien moure't a Catalunya. Totes les que van als jocs o a campionats estan al Car de Sant Cugat. Per què? Perquè les centralitzaven allà. Llavors, i només hi havia una entrenadora i una seleccionadora. Mm-hmm. No hi ha més opcions. Llavors, si tu volies estar allà, havies de menjar el que hi havia allà. No tenies més opció. En canvi, natació, hi ha un seleccionador, però tu després pots estar en molts clubs entrenant. A tu no t'obliguen a anar-te a un centre de rendiment si no vols moure't a tu. Et poden fer pressió, poden dir, mira, pots venir, però jo si no estic contenta en aquest club, agafo i me'n vaig a un altre. I hi ha molts clubs a Espanya. A Sincro no. A Sincro, si tu volies estar a l'equip nacional, havies d'estar entrenant allà, amb ella. Si no, no. No anaves. Tu, això es pot veure, això la gent ho pot revisar, la gent que no s'acaba de creure tota aquesta història ho pot mirar. Totes les noies que anaven allà estaven entrenant al Car de Sant Cugat, perquè era així, sempre ho han dit, que el tema de la sincro era catalanisme i centralització i era cosa de la Natarrés. Jo ho entenc perquè és un esport d'equip que s'ha d'entrenar, però des de ben petites, en quan destaques al Car, i d'allà no surts, llavors si vols anar t'has de portar bé amb l'entrenadora perquè no tens més opció. Per nosaltres no és la mateixa persona seleccionador que entrenador. És molt diferent. Quan l'entrenador i el seleccionador és el mateix, la cosa canvia.
Ja.
Llavors jo sé que han patit molt i m'ho crec perfectament.
Clar, és quan comencen a sortir totes les coses, no?
Clar, la gent diu, per què
i totes les misèries, si
sí,
es pot dir.
Sí, la gent diu, per què s'han esperat? Per què s'han esperat? Home, s'han esperat perquè no han tingut més opció.
Clar.
Si volien arribar on volien arribar, havien d'aguantar. Si no, fora. Llavors per això han aguantat, i ja havien hagut queixes abans, el que passa que no s'havien publicat o no s'havien divulgat tant com ha passat ara, que ha sigut més multitudinari, però jo conec noies que ja havien presentat cartes a la Federació de Natació, però era fora, tal qual, en quan et queixaves, fora de l'equip.
Les federacions, sí. És un altre tema aquest.
Sí, El poder que tenen, són déus per nosaltres, no són intocables. Nosaltres ens passa amb el Comitè Paralímpic, ells manen i ells tenen les seves normes i
si no les compleixes?
Això funciona així. Bueno, també després està l'1 de sempre, no? És com el tema política. Hi ha qui ho fa i no passa res, i hi ha qui no ho fa i et posen a la presó, pràcticament. Nosaltres igual. No són tots iguals, això funciona així, per trist que sigui.
Arribarem, com dèiem, fins als Jocs del Mediterrani el mes de juny, canviem de qüestió.
Esperem. Esperem arribar.
On es fan?
A Turquia.
A Turquia. Déu-n'hi-do.
Sí, mira, és un lloc que no he estat, dels pocs que ja em queden.
I has vist món, eh?
Sí, sí.
Has vist món.
Esperem estar, jo intentaré classificar-me, però tampoc em preocupa no anar, la veritat. O sigui, jo he parlat amb el meu entrenador, dic, com estic a disposar a donar això, jo sé que els meus resultats seran més dolents. Si amb això em classifico, bé, si no em classifico, no em penso menjar el cap.
Més enllà dels Jocs del Mediterrani?
De moment no veig més enllà.
De moment no vols pensar en absolutament res.
No. Si després tinc una feina que em permet anar a nedar i, mira, puc anar a campionats d'Espanya per seguir... Perquè, mira, perquè estic nedant i dic vaig, bueno, però no... De moment no vull pensar, tampoc vull dir s'acaba al juny, perquè no ho sé. Però al nivell ja no. De moment... seguiré a poc a poc.
I quan deixis de competir ja d'una forma definitiva, t'agradaria seguir vinculada al món de la natació?
Sí, no m'importaria.
Particularment o de l'esport en general? No sé si t'atrau o et sedueix algun altre...
No, a mi, per exemple, a qui no li agradaria estar en una federació o en un comitè intentant millorar les condicions que tu no vas poder tenir i a la vegada estar ficat per ajudar-los i a la vegada doncs, dir, pues mira, encara segueixo viatjant, segueixo veient la competició, que m'agrada, estàs ficat. A tothom ens agradaria, però bé, si no, home, a mi m'agradaria seguir vinculat al món de l'esport perquè ha sigut la meva vida i crec que tinc molt a aportar fora de lo que és l'esportiu. Jo ara que estic cercant feina també busco moltes el tema de comunicació lligat amb l'esport, perquè crec que és una àrea en la que jo podria donar molt, però si definitivament m'hagués de deslligar tampoc tindria problema. Jo crec que he viscut tot el que he pogut viure. Jo sempre seguiré sent una persona esportista, sempre seguiré veient l'esport i seguint l'esport perquè és una cosa que m'agrada, però no tanco les portes a dir, mira, a nivell professional no podré fer res més a nivell amb l'esport, perquè no pot ser, doncs no passa res.
Costa acceptar que arriba al final, o no?
Costa acceptar coses com la rutina, no? Jo ara mateix estic entrenant, però, per exemple, doncs, quan he volgut venir a Sitges generalment he pogut escapar-me, el tema de les vacances, no? Tu quan estàs fent feina crec que tens 30 dies de vacances a l'any. Jo això no sé, serà una cosa rara, no? Perquè... no sé, jo ara estic acostumada doncs, als Nadals a venir quan puc, al Carnaval o no sé què, la Festa Major, a intentar fer escapadetes que jo crec que sumades a l'any són més de 30 dies vora i és una cosa que em costarà realment. Jo crec que la rutina d'anar a fer feina doncs, la substituiré per la d'entrenar, jo crec que això serà diferent, però bàsicament és, en comptes d'entrenar a l'aigua, entreno en una feina, però sí que serà raro, no? Mm-hmm. Estar fora d'una piscina, de no, potser estar-me dies sense anar a una piscina. Bé, jo crec que no aguantaré.
Diuen que ens costa relativament poc, adaptar-nos a les noves situacions.
Sí, no, a mi no, jo no crec
I tot
que
depèn també de la persona, evidentment.
Sí, no, jo tinc molta il·lusió també per nous projectes i per allunyar-me una mica de la piscina cada vegada més, però jo sé que sempre seguiré anant a nedar perquè és una cosa que m'agrada. Mm-hmm. Encara que sigui jo, amb el meu suro i amb el meu entreno fet per mi, però jo crec que seguiré anant a nedar. És una cosa que la porto dins.
Veu iniciar, em sembla, crec recordar un projecte a Palma d'ensenyament a...
amb nens.
Amb
sí.
Nens, eh?
Mm-hmm. Doncs ens va molt bé. El nostre club vam començar tenint 3 o 4 nens, ara ja tenim gairebé 15.
Uh-huh.
I molt contents, perquè nosaltres tenim una cantera dintre del club, hi ha alguns que ja tenim el somni de que puguin ser cantera inclús de l'equip nacional, i no sé, també donar-los amb ells l'oportunitat de fer esport, que és molt important per ells. Mm-hmm. Quan tens una discapacitat, sobretot quan contra més greu és, menys opcions et donen, normalment et limiten molt, perquè...
Són diferents graus de discapacitats, els
sí,
nens
tenim,
que teniu?
Sí, sí, tenim nens des de, amb discapacitat visual, física i paràlisi cerebral, mm-hmm. i dintre d'aquests tenim categories molt diferents, categories altes, baixes, mitges... I la veritat que molt contents amb com està funcionant tot el tema dels nens.
És una passada, eh? Quina capacitat tenen de competir.
Sí, la veritat que sí, que hi ha sí, nens sí, que és al·lucinant. Tenim un nen que és especialment...
I després ens queixem de misèries.
Sí, realment.
De bestieses.
Tenim un nen molt jovenet que, a més, té una discapacitat bastant greu, uh-huh. i és impressionant quan el veus tirar-se en l'aigua... amb l'esforç que ho fa i amb la il·lusió que ho fa, uh-huh. perquè és que el veus motivat, el veus content, el veus que pot estar fent una cosa que li agrada, i inclús a vegades que s'ha hagut de suspendre algun entrenament, a mi em queda fer que jo me'n vaig a alguna piscina. Uh-huh. I clar, el veus la il·lusió i les ganes amb què ho fan i penses, Déu meu, nosaltres veiem problemes on no els
sí,
hi ha.
Sí, on n'hi ha, no? Uh-huh. Què els dieu amb aquesta canalla? O què els intenteu transmetre?
Bueno, els intentem transmetre que s'ho passin bé, mm-hmm. sobretot. A veure, que han de, a nivell tècnic, doncs, que han d'escoltar molt, perquè molts d'ells també tenen a vegades dèficit d'atenció, els hi costa, mm-hmm. i els hi costa la capacitat de retenció, no? Llavors els hi diem, a nivell tècnic, doncs, que han d'escoltar bé el que els hi recomanen per poder aplicar-ho i millorar, i sobretot que s'ho passin bé. Mm-hmm. Perquè si no t'ho passes bé, des de ben petit, malament. Quan ja ets gran és normal que deixis de passar-t'ho bé per patir més, però quan ets petit, si no t'ho passes bé, no arribaràs enlloc. I la veritat és que nosaltres els veiem contents. Els veus tirar-se amb un somriure i marxar amb un somriure.
Mm-hmm. Així que... Clar, això per vosaltres, per als monitors, és el màxim, no?
Sí, nosaltres molt estem molt contents. A més, nosaltres a vegades coincidim amb ells entrenant, nosaltres uns carrers, ells en l'altre, i els veus com et miren i com et veuen com nedes i et demanen coses, i la veritat és que nosaltres estem... Mm-hmm. molt satisfets amb aquest treball que hem fet.
Com definiries l'experiència global de Palma?
Bé, a mi el veure, haver anat a Palma m'ha portat molt. No puc, a veure, m'he allunyat de casa meva, he estat fora de la família, dels meus nebots, els meus amics, però a mi m'ha donat molt també. Si jo no hagués anat a Palma, probablement no hagués tingut la medalla de Pequín, no hagués aguantat a Londres, no hagués pogut tenir una època esportiva plenament, que no l'havia tingut fins ara, de dir, em dedico a això 100%, i moltes coses que he pogut endur-me gràcies a haver anat a Palma.
Ja ho diuen això, que per acabar de triomfar una de marxar de casa.
Sí, jo crec que sí, a vegades sí, no? No sé que estiguis al Barça i no tens i dius, d'aquí no me'n puc anar enlloc. Però sí, jo va haver un moment quan vaig decidir marxar a Palma que era marxar a Palma o estaria, o estava una mica en la situació en la que estic ara. No tan heavy potser, però sí que estava una mica en el plan de què faig, no estic bé, no tal, necessitava un canvi. Uh-huh. I a vegades els canvis són bons i jo crec que va ser bo i també tot té el seu moment. Ara uh-huh. Palma s'està acabant, ha sigut una etapa de la meva vida i... Uh-huh. i s'acabarà i començarà una altra.
I ara estàs en aquella etapa de cercar una feina, mm-hmm. Que et doni una estabilitat, evidentment.
Buscar una feina, i si sortís per aquí, doncs millor, perquè així me'n torno a Sitges i estaria amb la família.
És a dir, això ho tens clar, si et surt una feina a prop de no sé, que sigui Barcelona,
sí.
Evidentment hauria de tornar, no?
Sí, no.
Tant tu com l'Àlex, com el teu company.
Sí, jo ja he fet entrevistes tant a Madrid com a Barcelona, i no tinc cap problema haver d'anar on he d'anar. Tanmateix com estar al mercat laboral no puc posar exigent. Mm. Però clar, jo a mi, en el meu interior, m'agradaria que fos a Barcelona per poder tornar aquí. Mm-hmm. A mi, jo soc sitgetana, això no m'ho treu ningú. Això... Per molts anys que hagi estat fora, casa meva és aquesta.
Uh-huh. Es troba a faltar molt?
Sí. Sí, es troba a faltar. Acabes portant-ho bé, perquè acabes fent allà...
Tot i que, evidentment, la pròpia activitat, suposo que no et dona treva, no? No et deixa...
Sí, no, tampoc tens molt de temps. I quan tens temps, molt temps per descansar. I penses... De fet, quan jo vinc aquí, no descanso. Mm-hmm. Sempre, a més, sempre acabo tornant malalta, perquè és això, vull fer tantes coses, veure tanta gent que no atures. Mm-hmm. Però sí que es troba a faltar, perquè hi ha moments en el què potser diu, vinga, hi ha tal cosa, la família, vindrà algú de la teva família, no? Jo no tinc família aquí, i els nens, es troba a faltar el pare, la mare, les germanes, les amigues, però com els nens, res.
Clar. En el pla estrictament més esportiu, em sabries dir, series capaç de dir, em quedo amb això? Una medalla, un trofeu, una participació...
Una sola, és que...
O és difícil?
És difícil, però a veure, jo crec que la medalla més important de la meva carrera va ser Pequín.
Pequín.
Sí, perquè jo crec que quan vaig anar a Atenes amb el Xavi ja anava... Teníem clar que havia de treure medalla, ho teníem molt clar. O sigui, tots dos vam anar sabent que hi hauria mínim una medalla. Llavors, era com que ho teníem tan clar que... O sigui, sempre vas amb la incertesa, no? I més jo que sóc tan nerviosa i tan preocupada i tal. Però Xavi i jo havíem treballat perquè hi hagués una medalla allà. Llavors no estava tan dubtosa com vaig estar a Pequín. Jo a Pequín no pensava agafar medalla. O sigui, al principi de setembre sí, però quan va arribar ja a gener i ja veia que no agafava medalla. Llavors va ser molt més especial haver-la guanyat. Que les d'Atenes van ser molt especials també. Però era com que el Xavi i jo ja ho sabíem. Era com que...
Una intuïció, cosa... no?
Sí, a més estava en l'edat i... Però jo crec que com a medalla i com a experiència de jocs potser em quedaria en Pequín. També hi ha moltes coses. Jo, tot el que he viscut amb el Xavi Cenzano, per mi no el canvio mai. És el meu Xavi. No...
Clar.
És meu. Em pertany.
I el pitjor moment, si és que n'hi ha algun o que recordis o voldries esborrar allò una miqueta de la trajectòria...
Home, a veure, jo crec que el primer mundial que em vaig quedar sense medalla, el 2006 a Durban, va ser bastant dur, perquè venia d'una època, portava 5 o 6 anys gairebé guanyant a tots els internacionals, i de cop quedar-te una centèsima d'un bronze va ser bastant dur. Però jo crec que el pitjor ha sigut aquest any. L'haver patit tant, l'haver passat tan malament, l'haver fet tan malament, perquè vaig nedar fatal, però és que no podia. I a més el temps després haver sabut que tenia sobreentrenament i que el meu entrenador no m'ho hagués dit i aquestes coses pues...
Quan un reconeix tan explícitament que ho ha fet fatal, que ho ha fet malament, t'has preguntat per què?
Sí, no, aquest era el problema era que jo vaig fer la primera prova i quan vaig fer la primera prova ja sabia que no anirien bé les demés. O sigui, tu pots fer una bé, una dolenta, però quan determinada marca...
És a dir, un mal inici és...
Sí.
És ja simptomàtic, és significatiu de que
sí,
la competició en si anirà malament o no té per què?
No té per què, però sempre i quan depèn del temps, no? Jo tenia les expectatives de baixar de 29 i clar, un 29-4 o un 29-5 hagués pogut ser de, bueno, encara pot sortir bé, però un 29-9 és un desastre.
Ja.
Llavors jo el problema va ser que jo vaig fer primer el 50, va anar fatal, però quan vaig nedar al 100 ja va ser encara pitjor. O sigui, no podia ser que jo hagués estat 3 setmanes al maig aturada per una lesió i competís a la setmana següent i competís un segon per sota. O sigui, era... No podia ser. Llavors, jo... Era una qüestió que vaig tenir durant 3 o 4 mesos al meu cap. Què ha passat? Què ha passat? Perquè és el... Què ha passat? Com t'ha anat? Malament? Per què? No ho sé. No? Aquesta incertesa de no saber què ha passat...
Això és el pitjor.
Em matava.
Pitjor,
no? I al final, pues, parlant a Mallorca, ja quan he tornat, parlant amb el meu metge, em va dir, tu sabies que tenies sobreentrenament? Uh-huh. No ho sabia. Diu, el teu entrenador sí que ho sabia. Llavors, és una cosa que fa mal.
Ja.
Vaig parlar amb ell, i jo entenc que en el seu moment no t'ho digui, perquè et pot condicionar a que psicològicament vagis a pitjor. Perquè...
Haguessis agraït que t'ho hagués dit?
Sí. Jo li vaig dir, entenc que no m'ho hagués volgut dir, perquè podia haver-me repercutit, però jo ja tinc una edat. Com perquè m'ho diguis.
Clar.
I si no m'ho dius abans de competir, almenys digue-m'ho quan acabo. Perquè jo va ser acabar l'última prova, vaig començar a plorar, em vaig sentar amb ell i li vaig dir, què ha passat? I ell no va obrir la boca, era el moment de dir, això ha passat. I no m'ho va dir, llavors clar, que jo m'hagi hagut d'enterar...
Clar, potser en calent, quan acabes la prova, no és un bon moment per dir, mira, has fet això malament, tal, però passades les hores, passats els dies, com a molt...
Exacte, jo li...
Sempre crec, entenc, vaja, que el més raonable és que el teu entrenador et digui, escolta, mira, seiem
sí.
i
Sí, això és el que jo...
I comentem la jugada,
això
com es diu.
Això m'ha fet molt de mal a mi, perquè ni m'ho va dir només acabar l'última competició, ni a les hores, ni als dies, ni als mesos. Vaig ser jo la que vaig haver d'anar i dir, m'he enterat de què tenia sobreentrenament, i en Bosa em va dir, bé, sí. Bueno, llavors què hem de fer, no? I dic, per què no m'ho has dit? Perquè a mi això m'hagués aliviat, perquè hagués pensat, tinc una resposta que ha passat. Que no dic que sigui el 100%, però tenir, saber que tu estaves... Que les analítiques, és que és cosa que, és que no t'ho pots inventar, no és una cosa que tu diguis estic molt cansat, no, és que les meves analítiques sortien que tenia un esgotament que és que ja no podia sortir bé. L'esgotament que tenia el meu cos no podia sortir. Llavors, clar, haver-me entrat això mesos després doncs fa mal. Jo li vaig dir, has tingut moltes oportunitats per dir-m'ho. Però bueno, ha passat així i ja està. Ja no hi ha compte enrere.
No recordo bé, però no has tingut mai una lesió?
No, he tingut lesions, però la veritat que sempre les he tret bé, les he sigut sempre molt petites.
Lesions greus no recordo, vaja.
Sí, vaig tenir, just abans d'anar a Pequín, vaig tenir una lumbàlgia molt heavy.
Això fa pupa, que diuen.
I vaig estar 2 dies sense moure, no? O sigui, és que sobre el fisio no em podia tocar perquè em tocava amb un dit i jo plorava.
Veus les estrelles.
Sí, era horrorós. I clar, en aquell moment va ser un drama perquè vaig dir, no vaig a Pequín. O sigui, allò era, però va ser, la veritat és que van ser 2 dies, el tercer dia ja, bé, o sigui, ja em van poder punxar, em van poder injectar antibiòtic, i aquesta sí que és una lesió que l'he arrossegat fins ara. És una lesió que de tant en quant, pum, em dona. Però és veritat que van ser 2 dies molt durs, però és això, van ser 2 dies. No em va donar temps a pensar que s'acabava el món, perquè va passar molt ràpid. I aquest any sí que és veritat que vaig tenir, també degut a tot aquest cansament, em vaig tenir una rotura de pectoral. Em vaig trencar el múscul pectoral, al gimnàs, i fent peses. Vinga, més, i va un punt que vaig dir, ha passat algú. Em va dir, vinga, continua. Vaig intentar, dic, no, ha passat alguna cosa, perquè no puc aixecar. Vaig anar immediatament, clar, era el maig, anàvem al setembre, vaig anar al metge, una radiografia i tot això que et fan, rotura de 2 centímetres, 4 setmanes aturada, 3 setmanes, 4.
Déu-n'hi-do.
Sí, però la veritat és que, tot i així, jo crec que el meu cos ho va agrair. El meu cos va ser intel·ligent en aquell moment. Estava molt cansat i va dir, mira, em trenco i tu descansaràs.
Clar.
Perquè després de 3 setmanes vaig anar al campionat de Pontevedra i vaig competir molt bé. Llavors això és que el meu cos estava descansat. Però clar, ja a Londres ja no va arribar.
T'han fet passar algun cop algun control antidopatge?
Uf, constantment.
Constantment.
Jo és això que diuen, és a sorteig. Mentida. Jo sé que quan diuen que és a sorteig, el meu nom està allà.
Sempre està
allà. Constantment. A Londres va ser l'últim. Un dia que sortia d'entrenar i sortia a les 8 del matí de l'habitació, anava a esmorzar i obro la porta, en trobo una dona... Good morning, i jo no. Ja li veia aquí antidoping. I dic, a qui vens a buscar? Diu, ensenya'm la teva acreditació. Clar, no et volen dir per qui van.
A tu, no?
I clar, li ensenya l'acreditació, diu, efectivament, ets tu. Dic, la meva sort, sempre em toca a mi. I res, em vaig haver de passar.
Series capaç de recordar quin ha estat, al llarg, sobretot aquests últims anys, la rival millor que has tingut?
A veure,
o han sigut unes quantes?
A veure, n'hi han hagut unes quantes. Jo ara em quedo potser... Bueno, fins al 2004, diguéssim, la meva primera trajectòria, doncs havia una anglesa que em portava de cap, que ara va passar ciclisme i és campiona al ciclisme, però és una anglesa amb el que també tenia la mateixa discapacitat que jo i havia... Molt, per mi era a qui havia de guanyar. Em donava igual la resta. Havia de guanyar amb aquesta.
Era la teva fixació.
Sí, i va ser arribar a Atenes, i Atenes va ser quan la vaig guanyar, i va ser, ja no em fas por, i va ser quan es va retirar. Llavors, va ser, en plan, ara que t'he guanyat. I després d'aquesta va arribar una noia que per mi... Bueno, hi ha dos noies que són les que s'han repartit les medalles a Londres. Una que per mi és un crac. És una noia espectacular, perquè amb la discapacitat que té, les marques que fa és impressionant. Jo amb ella li dic clarament, dic, soc la teva fan número 1. I després hi ha una altra que és que no entenc com està competint amb nosaltres, que és el que us comentava la darrera vegada. Ara tenim gent que no té discapacitat suficient per estar, que està, i llavors aquesta noia no té res. I clar, que a mi que em guanyi una tia com aquesta, pues, és una gran rival perquè ha fet unes grans marques, però per mi realment no és una rival perquè no té un grau de discapacitat ni molt menys similar al meu.
Quina consideració has de tenir vers el rival? Respecte? sobretot...
Jo soc una persona que la veritat distància... és que em porto molt bé amb tothom, generalment. Uh-huh. O sigui, tinc molt bona relació i m'agrada xerrar amb tothom.
És a dir, et pots arribar a portar bé amb, sí. amb el teu màxim rival?
Sí. Ara, també fora de la piscina. Jo, una de les rivals...
No, clar, evidentment, quan estàs competint, sí, jo, no, tonta l'último, com diu, eh?
Jo una francesa amb la que els últims anys ha estat guanyo jo, guanyes tu, guanyo jo, guanyes tu, una mica entre les dues. Ara ja a Londres ella ho va fer molt millor. Però sí que és veritat que quan estem a moment piscina és molt seca la relació. Ara, quan sortim de la piscina, som íntimes. Però sí que és veritat que la nostra relació és molt més freda durant els dies de competició. Ara, hi ha unes altres que ni estiguin en competició ni fora. O sigui, em porto bé, sigui on sigui, i amb altres que no em porto. Això és de bé. També es juga molt al tema psicològic. Jo, quan era més joveneta, no ho sabia fer. És una de les coses de les que vaig aprendre. De buscar el rival més dèbil i psicològicament apretar. És el joc que es fa, no? D'estar una cambra sortida i dir, estic nerviosa, però vaig a riure, que sé que amb aquesta li posarà nerviosa. I funciona.
Sí, sí.
I jo he guanyat alguna medalla perquè a nivell psicològic abans s'ha fet una lluita.
La anomenada batalla psicològica, no?
Això m'ho va ensenyar l'anglès a mi. Quan jo era més joveneta, ella em menjava en això. Fins que jo vaig aprendre a jugar al mateix joc. I a veure, no sempre funciona, perquè hi ha noies que són molt fortes, però hi ha noies que són molt dèbils. I llavors, jugar amb això, dius, bueno, si amb una rival ja la poso nerviosa abans... És un joc. Entra dintre de la carrera.
Sí. I no està prohibit.
No, no està. Per tant, és lícit.
Sí. Totalment... No estàs fent res malament, sinó una miqueta jugar amb la psicologia, amb el factor psicològic,
sí.
Que pot arribar a descentrar en molts casos.
És qüestió. A mi m'ho han fet i jo també ho he sabut fer. Ara, també et dic que no hi ha moltes noies que es deixin influenciar per aquestes coses. Ara, avui en dia, venen totes molt preparades. Però sí que és veritat que alguna vegada sí que s'ha jugat aquest joc.
Perfecte. Esther, moltíssimes gràcies.
No, a vosaltres.
Per haver trobat aquest petit encaix i venir aquí a la ràdio i comentar la jugada, com es diu en aquests casos. I bé, ja tindrem ocasió de trobar-nos.
Com vulgueu.
Quan et vagi bé i bé. De moment, el mes de juny està allà, els Jocs del Mediterrani, Turquia, més enllà de Turquia, com deies.
Ja veurem.
Ja veurem, però que segueixis tan bé com sempre. Gràcies i que tinguis molta sort.
Moltes gràcies.